Benvinguts al Fem Salut, un programa que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Avui tenim amb nosaltres a l'Anna Tos i a la Violeta Castellví, que ens parlaran de què es pot fer per formar part d'un equip de deshabituació tabàquica o de com ajudar al nostre cos a combatre el sobrepès o l'obesitat.
Bé, com heu sentit a la introducció, reiniciem un any més el Fem Salut, perquè és el primer programa de l'any, i aquest any comencem amb algunes novetats, tot i que els últims programes ja teníem nosaltres gent que està lligada d'alguna manera a l'equip d'atenció primària de Falset. Ara això ja és oficial. El nostre programa és un programa que realitzarem els diferents companys que estem en relació amb l'equip d'atenció primària de Falset, i el primer programa d'aquest any el dedicarem a un tema que en altres ocasions ja hem abordat, però que creiem de prou rellevància com per parlar-ne també avui una altra vegada. I per fer-ho tenim amb nosaltres la Violeta Castellví. Ella és nutricionista comunitària del nostre equip d'atenció primària, i amb ella volem parlar d'una paraula que potser no és gaire agradable de sentir, però que evidentment a un percentatge important de la població l'acompanya, i per tant hem de parlar d'ella per a veure si podem disminuir el nombre de persones que tenen obesitat. Si et sembla, Violeta, per començar podríem definir una mica, quan parlem d'obesitat, a què ens referim i quines eines tenim per mesurar-ho una mica.
Doncs bé, l'obesitat o el sobrepès, ens referim al sobrepès quan parlem de, doncs, quan amb el temps, al llarg del temps, estem acumulant aquella energia que no utilitzem, no? És a dir, veiem el nostre cos al final doncs, com una balança, no? Per un costat agafem energia a través dels aliments i de les begudes, i per l'altre costat doncs, aquesta energia la cremem amb l'activitat diària i l'activitat del nostre cos, o bé, si no la utilitzem, doncs l'emmagatzemem. I aquest acúmul d'energia doncs, continuat doncs, fa que acabem tenint doncs, sobrepès, i si no es para, doncs, arribar a una obesitat. No? M'agradaria també fer referència que la paraula obesitat doncs, a vegades no se li dona prou importància, potser, ni tan sols el sobrepès, però que és un problema de salut doncs, molt important. Mm-hmm. I que no l'hauríem de deixar passar. Llavors crec que tractar o abordar el tema des de l'atenció primària doncs és molt important.
Uh-huh. Parla'ns una mica de les eines que tenim, perquè quan diem que una persona té sobrepès o té obesitat és perquè ho ha mesurat d'alguna manera, no?
Sí, utilitzem l'IMC, l'índex de massa corporal, que és l'eina que medim doncs aquests quilos de pes dividits pels metres quadrats. Llavors, tindríem uns rangs diferents que ens dirien que quan estem amb un normopès, o sigui, amb un pes saludable, quan estem amb un sobrepès, quan estem amb una obesitat i quan estem ja amb una obesitat mòrbida. Llavors, tindríem doncs, que dels 25 als 30 estaríem parlant d'un sobrepès, dels 30 als 35 estaríem parlant d'una obesitat tipus 1, dels 35 als 40 d'una obesitat tipus 2, i superior a 40 estaríem parlant d'una obesitat mòrbida.
Uh-huh. I per tant, evidentment, depenent del grau de sobrepès o obesitat, la problemàtica afegida pues, evidentment serà més rellevant, no?
Exacte. Bueno, jo sempre m'agrada dir que quan parlem de sobrepès o d'obesitat no estem parlant d'un problema físic d'una persona, sinó que estem parlant d'un problema de salut. I m'agradaria recalcar això, no? Perquè a la llarga, tard o d'hora, acaben sortint doncs, unes malalties que estan directament relacionades amb aquest sobrepès o amb aquesta obesitat, doncs, com poden ser el colesterol alt, els triglicèrids, l'augment de la pressió arterial, un edema i una inflamació generalitzada, el cansament... Són moltes coses, no?, que al final fan que ens sentim pitjor i que tenim una pitjor qualitat de vida.
Uh-huh. Si et sembla, parlem una mica dels hàbits ja no només alimentaris, sinó els hàbits que poden ajudar-nos a que aquest sobrepès o aquesta obesitat, pues, bueno, diguem que no estigui a les nostres vides, no?
Bueno, hauríem de parlar d'un estil de vida saludable. No? I l'estil de vida saludable, diguéssim que té dos condicions o dos premisses. Un seria un estil de vida actiu a través de l'activitat física, i la segona premissa seria uns hàbits alimentaris saludables. I les dues premisses han d'anar lligades de la mà. És com quan ens traiem el carnet de cotxe, hem de provar la teoria i la pràctica, i aquí és el mateix, no? Hem de tindre un estil de vida actiu i uns hàbits alimentaris saludables. Uh-huh. I és important, pues, que, i més avui en dia, que hi ha tanta tecnologia i que cada vegada ens estem tornant més sedentaris, doncs és important que sortim al carrer i que mos belluguem una miqueta.
A mi em posa molt, molt nerviós quan veig aquella gent que va amb monopatí amunt i avall,
sí,
perquè penso que segurament la distància que fan la podrien anar, fer caminant, no?
I
per exemple,
sí,
això seria una i mantindre's en moviment, pues, durant el dia, a banda de que si fas un exercici extra, pues, bueno, és el que ens pot ajudar, complementant-ho amb l'alimentació, com has dit, a que tinguem a ratlla, pues, els quilos que pesem, no?
Sí, de fet, quan a la gent li planteges que s'ha de moure o que ha de fer activitat física, sí, persones que no hi estan acostumades, pues, et miren una mica malament, no? A vegades a la consulta. I, bueno, pues, és explicar que no és tan difícil. De fet, a la nostra piràmide de l'activitat física descriu un estil de vida saludable fent 30 minuts al dia d'una activitat física, d'un esforç físic baix, com pot ser anar a caminar o anar a passejar, no? És a dir, aquella persona que surt cada dia 30 minuts a passejar, pues, pot dir que té un estil de vida actiu. En canvi, aquella persona que va al gimnàs dos dies a la setmana, pues, no es consideraria tindre un estil de vida actiu, perquè si de 7 dies a la setmana només 2 estem actius, pues, evidentment no uh-huh. compta com a estil de vida actiu, no? Uh-huh. Que el que compta és cada dia aquesta miqueta.
Uh-huh. Però si et sembla, ja que tu
hàbits
estàs al ram de ets nutricionista i per tant ens pots aportar una mica de llum en el tema alimentari, parlem una mica dels hidrats de carboni, dels greixos, de la hidratació, fins i tot de com fem la digestió, quines coses ens poden ajudar una mica a que tinguem aquests bons hàbits?
Bueno, primer, m'agradaria parlar de quan anem a comprar, si et sembla bé, no?
Important, important.
De quan anem a comprar i de quina manera hem d'anar a comprar. Intentar anar a comprar amb una llista de la compra, és a dir, tenir ja preparat en paper o al cap quin és el menú setmanal que volem fer per poder tindre aquells ingredients, no? I no anar a comprar, pues, una mica a la babalà sense saber ben bé què és el que farem de menjar, perquè després és quan els plats no surten com han de sortir. Llavors, pues, tindre el menú organitzat, anar a comprar amb la llista de la compra, anar a comprar amb tranquil·litat, sense presses i sense gana, sobretot sense gana. Llavors, quan entrem a la botiga o al supermercat, pues, hi ha molts colors, molts productes i sobretot molts productes industrialitzats. M'agradaria destacar que hi ha aliments saludables i aliments no tan saludables, no? Però és que els aliments saludables no cal pensar massa tampoc. Els aliments saludables són aquells aliments que són naturals i que no han estat processats industrialment, no? Pues tindríem la fruita, la verdura, els cereals, si són integrals millor, l'oli d'oliva, no? De, uh-huh. de la terra, els fruits secs, les llegums, el peix, la carn, els ous, són tot productes que realment
O l'aigua.
Exacte, l'aigua, els làctics, són productes que no són processats, no? Quan arribem a una estanteria ja hi ha, pues, envoltoris, caixes, envasos, tots aquests productes que són més processats, aquí ja trobem molts ingredients o no nutrients que són els que ens perjudicarien, no?, a nivell de salut.
Uh-huh.
Per tant, una dieta variada, equilibrada i sobretot amb productes naturals.
el gran percentatge ha de ser en productes naturals.
Exacte.
Sempre hi ha alguna cosa que evidentment pot sortir del producte natural que comentem, però ha de ser una minoria, per entendre'ns, no?
Una bona hidratació, com comentaves, sí. Doncs també és important.
I també, doncs, ho dèiem abans fora de micro, doncs, començar salivant i menjant amb tranquil·litat, no?
Exacte. Prendre'ns una mica en sèrio el moment de les menjades, no? Perquè portem una vida, pues, molt, molt ràpida, que passa tot el dia a molta velocitat, no? Pràcticament sense temps per a fer res, ni per a cuinar, que a vegades és tot, agafem, comprem les coses mig fetes, no? I tampoc és el que toca, sinó, doncs, prendre'ns temps pel moment de menjar, pel moment de cuinar, assentar-nos en tranquil·litat, intentar menjar un dinar o un sopar, pues, mínim, en mitja horeta, no en 5 minuts, no? Per tot el procés de digestió. Mastegar bé els aliments, deixar que l'estómac s'activi, no? Perquè a vegades ja hem acabat de dinar i l'estómac ni s'ha activat encara. Pues deixar que l'estómac s'activi, que comenci a fer la digestió mentre estem menjant. I bueno, tot ajuda també a la manera en què absorbim els aliments i com ens senten després.
I segurament també una altra cosa abans de començar a parlar dels tipus d'aliments seria no acumular grans menjades, sinó que repartir una mica l'alimentació al llarg del dia, no?
Exacte. Bueno, fer 5 menjades, que normalment és el que estem ja acostumats des de petits, no? Esmorzem a casa, a mig matí, a l'escola, pues, fem aquest KitKat, sí, i fem l'esmorzar, fem el dinar, fem el berenar i fem el sopar. Sí que és veritat que potser quan som joves ho tenim molt marcat, això, però a mesura que anem creixent, doncs ens anem marxant una mica del camí. I sí, és important, la veritat és que sí.
A vegades també els horaris laborals, doncs, bueno, doncs sovint potser marquen una mica, doncs, una mica el que fas, perquè bé, per exemple, particularment, a vegades dines a les 3 i escaig de la tarda, quan segurament seria més recomanable a nivell d'alimentació, pues, fer-ho
abans,
no? Bueno, però clar, evidentment a vegades hi ha condicionants, no?, que difícilment pots canviar.
Bueno, i el que aquí potser donaria importància és la quantitat de menjar segons les hores, no? És a dir, ens aixequem pel matí amb tot el dia pel davant. Per tant, quan realment necessitem energia és a la primera part del dia. A partir de la segona part del dia, de cara a la tarda, ja el cos ja es prepara per anar a dormir. A més, també tenim el dia i la nit, no? el son i la vigília, que el que fa és que de cara a la nit, pues, el cos, el metabolisme es va ralentint també i ja es prepara per anar a dormir el cos. No necessitem tanta energia. Per tant, a partir de migdia hauríem d'anar reduint les quantitats. I si hem de dinar, pues, a les 3 de la tarda, pues, poder fer un mig matí més complet i a les 3 de la tarda fer un dinar una mica ja light, tirant a berenar, no? O sigui, intentar marcar això, la primera part del dia aliment, pues, amb més abundància o aliments més energètics perquè tinguem energia durant tot el dia i no arribem a la nit amb gana, i de cara ja a la tarda, pues, anar reduint aquesta quantitat energètica.
Si et sembla, parlem dels tipus de nutrients, no? Una mica la quantitat de calories que ens aporten i que, per tant, són el que pot ajudar, potser, que aquest sobrepès o aquesta obesitat que hem comentat al principi hi sigui de manera més rellevant, no? Per exemple, tenim els hidrats de carboni. Què ens pots explicar al respecte dels hidrats de carboni?
Bueno, els hidrats de carboni, potser estem en una societat on en consumim molt, o poder massa. Tenim diferents tipus d'hidrats de carboni. Tenim els hidrats de carboni simples i els hidrats de carboni complexes, i també hauríem de diferenciar això, no? És a dir, ens convé més un hidrat de carboni simple, un hidrat de carboni complexe, un d'aquests que no podem digerir, que anomenem a vegades fibra dietètica, no? Pues, bueno, sí, quan més simple és l'hidrat de carboni o el sucre, no?, com li solem dir, més fàcil és d'absorbir, però és que també ens dura menys aquella energia, amb la qual cosa és un consum immediat, una absorció immediata i que després no tenim aquella energia per realment passar el dia, no? I al cap de poc temps tornem a tindre gana i hem de tornar a menjar. Per tant, jo sempre recomano els hidrats de carboni que siguin complexes, que siguin a nivell d'integrals, a poder ser, perquè la digestió és més lenta, l'absorció també és més lenta i aquella energia ens dura més hores. Per tant, estem saciats més hores i no tenim tanta gana.
I si no m'equivoco també, el fet de que siguin aliments integrals, corregeixem si no és així, com que la digestió costa més, també tenim més despesa al nostre metabolisme.
Exacte.
I per tant no augmentem quilocalories en excés, o no n'augmentem tantes, diguem-ho així.
Exacte. El nostre cos treballa més per desfer aquell aliment i gastem més també, sí. Sí, sí.
Uh-huh. Per tant, en aquest cas aconsellaries d'entrada, per qualsevol persona, però especialment si tenen algun problema de sobrepès o obesitat, doncs menjar productes integrals en lo possible. No?
Sí, els hidrats de carboni, poca quantitat, i millor si poden ser integrals.
Integrals i com hem dit, complexes, evitar els sucres i tots els hidrats de carboni simple, i una mica seria, a grans trets, l'hidrat de carboni seria aquesta qüestió, no?
Sí, si a més podem optar pels hidrats de carboni que ens venen amb la fibra de la verdura i la fruita, pues molt millor. De fet, les recomanacions són mínim 3 fruites al dia, no? I a vegades, quan preguntes qui de tots vosaltres menja 3 fruites al dia, doncs poques mans s'aixequen, no? Uh-huh. Amb una fruita poder, sí, amb 2 també, però 3 ja costa.
I la fruita, a més, hauria d'anar, si pot ser, ja sabem que hi ha el tema dels pesticides, etcètera, etcètera, però evidentment netejar la pell, per exemple, en les pomes, etcètera, etcètera, i això també conformaria, menjaries la part de la fruita, la part de la polpa, més la part de la coberta, que també és fibra, no?
Sí, és una...
I per tant ens ajuda a una digestió, doncs, com hem dit, una mica més lenta i que té més despesa i que per tant no aporta tanta caloria.
Molt bé.
Extra, diguéssim.
Sí, així. Sí, i tant.
Pel que fa a la hidratació també és rellevant, no? És una cosa important, no? També.
És important. És important perquè, bueno, molta part del nostre cor és aigua, el nostre cor és aigua i per tant no l'hem de deixar perdre. No? I contínuament ens hauríem d'estar hidratant. A més, també ajudaria a regular la sensació de gana. No?
Quan es recomana beure diferents líquids? Perquè entenc que infusions, sopes, brous, etc. també es comptabilitzen com a líquids, no? Fins i tot els làctics, no? Per tant,
sí.
Quan tindrem que consumir a nivell d'aquests aliments al llarg del dia?
Aviam, 2 litres d'aigua costa molt beure 2 litres d'aigua, però bueno, si no hi arribem tampoc no passa res si després afegim tot això que m'has dit tu, no? Si afegim les infusions, si afegim la llet, si afegim els brous, els caldos, és a dir, no han de ser 2 litres d'aigua purs d'aigua, sinó que amb la suma dels altres aliments poder arribar a aquests 2 litres. Mm-hmm.
Una cosa que ens indica si ens hidratem bé, sobretot, és l'orina.
Exacte, no? El color
de l'orina, si és més groga és, ens indica que menys hidratats estem.
Sí, sí, no? Exacte. Una orina clareta seria l'ideal. Quan més fosca és, malament.
Uh-huh. Hem parlat dels hidrats de carboni, hem parlat de la hidratació, ara parlem dels greixos.
Lípids.
Dels lípids, que evidentment també ens en convenen, però uns més que d'altres i amb unes certes proporcions, no?
Exacte. Els greixos són necessaris perquè les nostres cèl·lules del cos també necessiten dels greixos per fer les seves funcions, no? Llavors no hem de treure els greixos de la dieta. Però bueno, hi ha unes grasses que anomenem grasses saludables i que aquestes s'haurien de menjar en quantitat suficient. Quins tipus de grasses tenim? Pues tenim els àcids grassos saturats i els àcids grassos insaturats. Els àcids grassos saturats són els que hauríem de mirar de retirar de la dieta i en canvi els insaturats els que hauríem de consumir. Com els podem diferenciar a simple vista? Doncs a simple vista, a temperatura ambient, els àcids grassos saturats són aquells que els veiem en forma sòlida i els insaturats en forma líquida, com podria ser pues, un oli d'oliva. Per exemple, en comparació doncs, amb la grassa aquesta de color blanquet que hi ha al pernil salat, pues això seria un àcid gras saturat i que hauríem d'intentar retirar.
I que també hi ha aliments que dintre seu aporten hidrats de carboni saludables dels insaturats, com per exemple els sweet secs, que ara estan dintre, però evidentment...
On trobem els àcids grassos saludables? Doncs mira, els podríem trobar a l'oli d'oliva verge extra, un aliment per excel·lència, els fruits secs, quan recomanem fruits secs els recomanem crus o torrats, no els recomanarem fregits, però crus o torrats sí. El peix blau també és una font important d'àcids grassos insaturats, sobretot d'omega 3. I l'alvocat. L'alvocat és una fruita que el seu principal component són els àcids grassos i porta àcids grassos insaturats, tant d'omega 3 com d'omega 6.
Crec que està al voltant del consum a nivell de proporcions un 15%, no? Un 30% d'hidrats de carboni
30-35
en una alimentació saludable. D'aquests, per tant, pel que ens estàs dient, gairebé la totalitat haurien de ser dels insaturats, però tenim que vigilar
hidrats de carboni, no, lípids,
disculpa, els lípids haurien de ser dels insaturats, no? I aleshores
es trobarien amb un 15% de proporció.
Aleshores, tenim que vigilar a l'hora d'utilitzar un excés d'oli o algun tipus d'aliments, perquè sí que és veritat que els greixos aporten més calories que no pas altres tipus d'aliments. S'ha de vigilar una mica en aquest sentit, que sigui, no sigui fregit, sinó que sigui cru, etc., 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 l'oli, per exemple.
Sí, aviam, recomanant principalment l'oli d'oliva, si pot ser verge extra, millor. En quant a cullerades, perquè la gent ho pugui visualitzar, pues, per la reducció de pes, si ens interessa una reducció de pes, hauríem de comptar unes 2 cullerades soperes al dia, tant per cuinar com per amanir. Sí? Amb una alimentació saludable, diguéssim, sense buscar aquesta pèrdua de pes, doncs podríem estirar fins a 4, 5 o 6 cullerades. Però si el que estem buscant és una pèrdua de pes, doncs intentar reduir a 2 cullerades la quantitat d'oli. Hem de pensar que si visualitzem un got d'aigua no omplert fins la meitat, uns 100 mil·lilitres, d'oli, uns 100 mil·lilitres d'oli són 1.000 quilocalories. I 100 mil·lilitres d'oli, pues, moltes persones de seguida els posem.
Aviat el tenim.
Sí, sí.
Aleshores, doncs, hem de vigilar una mica amb aquests hidrats de carboni, malgrat que siguin saludables, si volem reduir el sobrepès o l'obesitat, doncs, evidentment hem de tenir cura, no?, a l'hora d'alimentar-nos amb ells, tot i que sabem que són uns aliments d'entrada sants.
Hem de vigilar les quantitats tant d'hidrats de carboni com de lípids.
En principi, una altra cosa que ens queda per comentar és també el tema de les vitamines, però entenem que tot això sí que no aporta calories. Vitamines...
No, vitamines i minerals serien els micronutrients i no ens aporten quilocalories.
Igual que l'aigua. L'aigua, en principi, és un líquid que sí que no ens aporta en absolut quilocalories. Per tant, seria una mica el compendi de portar una alimentació equilibrada i, en aquest cas, pues, reduïda en la seva quantitat d'energia, no? Perquè puguem precisament que aquesta balança es mogui més al costat de la despesa que de l'ingrés.
Sí.
No? Una mica seria aquesta la idea. Si et sembla, el temps se'ns està exhaurint i abans d'acabar m'agradaria fer un breu comentari, pues, perquè sabem que fer-ho vol motivació, sobretot,
sí,
si un vol perdre pes, i vol molta constància, perquè a més, encara que es perdi el pes, després l'important és mantindre'l. I tinc entès que estàs intentant posar en marxa dins de l'equip d'atenció primària, pues, un taller grupal, no? Una mica, pues, perquè la gent que vulgui, tingui motivació, pues, pugui abordar aquest problema, no?
Sí, exacte. Una de les activitats que oferiré, doncs, dins del servei de nutrició serà un grup d'hàbits alimentaris per la pèrdua de pes, on totes aquelles persones interessades, doncs, en perdre pes poden participar en aquest grup. consta d'unes sessions formatives de formació on pues, hi haurà molta informació de com ha de ser aquest estil de vida saludable, de com ha de ser aquesta alimentació, quins aliments hem de prioritzar, en quines quantitats organitzem un plat, no? Com muntar un menú, i totes aquestes coses, inclús aprendre a llegir les etiquetes dels aliments,
no? O sigui,
no?
D'entrada, eines pràctiques, no?
Per
treballar pues, tot aquests temes que hem estat comentant a nivell alimentari, no?
Sí, 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 exacte.
I si algú està interessat en participar-hi, com pot... Primera, quins requisits han de complir, i segona, com poden indicar a nivell d'equip d'atenció primària que estarien interessats en participar, si és el cas, en aquesta activitat.
Bueno, doncs primer, les persones interessades posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb el seu metge o metgessa de capçalera, amb la infermera o l'infermer de referència que tinguin, expressar pues, la voluntat de poder participar en aquests grups, i després ja el metge de capçalera serà pues, si veurà que aquesta persona pues, sigui candidata per estar en el grup o no, no? Hauria de ser pues, una persona que tingui sobrepès o que tingui obesitat. Sí que es valorarà, s'haurà de valorar la persona que estigui amb una obesitat mòrbida, amb un IMC més de 40, es valorarà el cas en concret. I després, bueno, pues, que no hi hagi unes patologies greus associades.
Uh-huh. I suposo que...
I que hi hagi motivació. Motivació per aquest canvi, no? Per fer aquest estil de vida saludable.
I evidentment, aquesta persona, si està interessada i l'equip seu de referència creu que pot ser un candidat, doncs, en el teu cas tu miraràs si aquesta persona, després de parlar amb ella i després de com amb ella doncs, compartir
sí,
les seves necessitats o les seves inquietuds,
sí.
No?
Pues, són 8 sessions, és a dir, són 8 classes, més 2 consultes individuals amb la dietista, és a dir, a mi, una a l'inici i l'altra al final. I un cop acabat el grup es fa un seguiment i un acompanyament de 9 mesos. Cada 3 mesos es torna a fer una sessió, una classe grupal per repassar continguts, per dubtes que puguin haver, pues, si algú pues, s'ha desviat una miqueta, pues, reconduir-lo una altra vegada, i a més també cada 3 mesos una sessió també individual amb la nutricionista, amb la qual cosa durant 9 mesos estan acompanyats.
Uh-huh. Com hem dit, Violeta, se'ns ha tirat el temps a sobre.
Sí.
Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i donar una pinzellada, perquè no és més que una pinzellada, del que cal fer en el cas de que alguna persona vulgui deixar de tenir sobrepes o obesitat, o simplement tenir una vida saludable a nivell d'hàbits alimentaris. Uh-huh. I si algun altre dia ens convé o interessa parlar d'algun tema bàsicament de nutrició, tornarem a convidar.
I tant que sí, moltes gràcies.
Fins una altra. Bé, avui iniciem el nostre Fem Salut parlant amb una professional d'aquí del nostre equip d'atenció primària, amb l'Anna Tost. Ella és la referent emocional comunitària, i amb ella volem fer una pinzellada volem tractar un tema que, perquè en breu es preveu que hi hagi una activitat nova a nivell comunitari aquí al CAP, a nivell grupal més ben dit, i volem que ella ens expliqui com es pot fer per accedir-hi. Es tracta d'un grup de persones fumadores per tal d'abordar la seva deshabituació del tabac. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, explica'ns una mica en què consisteix el grup o en què consisteix l'activitat aquesta que estem comentant i quins són els requisits pues, per accedir a participar d'aquesta activitat.
Bé, doncs aquesta activitat encara estem acabant de definir-la, no?, amb els referents del tabac d'aquí del CAP. Però la idea seria poder fer unes 6 sessions grupals, vale?, amb gent que sigui fumadora i que tingui una alta motivació per deixar de fumar, si no immediatament, en breus, i acompanyat sempre d'una atenció també individual que ja s'està fent, no?, des del CAP, que és el que sempre ha estat fent la Carme Giné, la referent del tabac d'infermeria,
I en aquest cas també la resta de companys infermers també en algun cas també ho fem,
sí,
justament amb la referent de tabac, en aquest cas la Carme, doncs tu pots complementar, no?, una mica en aquesta activitat, no?
Exacte, seria, la idea seria això, complementar el fet de les visites individuals amb visites també grupals, perquè sí que és cert que el fet de poder compartir com em sento, no?, l'experiència, com, què m'està passant, si és normal, no és normal, el poder-ho compartir amb altres persones a vegades també ens ajuda, ens normalitza, ens tranquil·litza, no?, de dir, ostres, potser ara he tingut una relliscada, què passa? Passar alguna cosa? És normal? No? Ho estic fent bé, ho estic fent malament? I compartir tots aquests dubtes a vegades amb altra gent que està en la mateixa situació que tu és molt positiu.
Uh-huh. I com es pot accedir, si és el cas, en aquesta activitat grupal? Què és el que han de fer les persones que ens escoltin i que vulguin o pensin que poden formar-hi part?
Doncs per poder formar part serien totes aquelles persones que estiguin motivades, com he dit abans, per poder deixar de fumar, i si estan interessades el que haurien de fer és dirigir-se al CAP o el seu metge de referència i infermer de referència per demanar que aquest el derivi, en aquest cas a mi, que jo pugui fer aquesta visita de valoració.
Molt bé. Doncs està feta la crida. Si algú que ens escolta doncs, creu que seria una eina interessant doncs, per deixar de fumar, doncs només cal que es posi en contacte amb en aquest cas amb el CAP de Falset o amb els diferents sanitaris que conformem l'equip d'atenció primària. Res més, doncs, Anna, moltes gràcies i esperem que, bueno, més endavant puguis fer una valoració d'aquesta activitat i que la gent que en participi pugui aconseguir l'objectiu que no és més que deixar de fumar.
Exacte, moltes gràcies, Armando.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Solde per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem en 15 dies.